Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.
Fumar m'enfonsa, canser mortal. Fumar, fumar m'enfonsa, canser.
No hi ha any que no se senti això de "aquest any deixo de fumar". Sigui com sigui, amb la nova llei antitabac, aquest propòsit d'any nou s'ha tornat més ferm que mai. La prohibició de fumar a qualsevol espai públic ha estat l'empenta definitiva perquè molta gent decidís deixar de fumar. Ara bé, deixar aquest vici no és una tasca fàcil. Per ajudar a deixar-ho, els centres sanitaris disposen de personal que pot ajudar a no tornar a caure en l'addicció a aquests cilindres, perquè no oblidem que el tabaquisme és una malaltia. Avui en parlarem de com deixar de fumar. Al Sant Cugat a fons volem fer-nos ressò del servei que es presta des del Centre d'Atenció Primària de Sant Cugat, perquè hi ha una unitat d'ajuda a les persones fumadores que volen deixar de ser-ho, i és per això que avui ens acompanyen dues especialistes en el tema, com són les infermeres del CAP Sant Cugat, Anna Rosales i Alba Soldevila. Moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui donarem una miqueta eines a la gent que ens escolti per deixar de fumar, perquè vegin que és una cosa que, com a mínim, es pot intentar. Després cadascú, amb el seu cas, veurà si és més o menys difícil, però pel que fa a aquest inici i allò que dèiem al principi de la gent, any nou, vull deixar de fumar, sembla que aquest any vull deixar de fumar més. I vosaltres heu notat un increment, com a mínim notable, no?, per ser principis d'any, però a banda per aquesta prohibició al CAP Sant Cugat.
Sí, és cert que aquest any, doncs, amb el que, bueno, amb el poc temps que portem d'any, però ja inclús ja el mes de desembre, ja vam veure que s'incrementaven sobretot les consultes, doncs, per deixar de fumar. Sí, sí, ha sigut un notable increment. No et podríem dir unes xifres exactes encara, però al voltant d'un 30-40% s'ha incrementat.
Doncs déu-n'hi-do, i això, sí. Creieu, Alba, motivat en part per aquesta prohibició de fumar als espais públics, que la gent ha dit, ja que ens prohibeixen fumar arreu gairebé, deixo de fumar aquest any.
Segur que ha tingut a veure amb la conjuntura que tenim ara de la prohibició a la majoria de llocs, però sí, bueno, no ho especifiquen així, però segurament és el motiu, bueno, és el moment de deixar-ho, no? Ara que es podrà anar als llocs i ja no veuràs la gent fumant a dintre, bueno, és un moment per aprofitar-ho, i a part de que és molt car, i a part dels, bueno, els efectes que té, clar.
Què haig de fer? Jo vull deixar de fumar, vaig al CAP Sant Cugat, com contacto amb vosaltres i sobretot una miqueta quin és el protocol que hem de seguir?
Doncs si voleu deixar de fumar heu d'anar al CAP, demaneu per la vostra infermera, llavors allà us rebem nosaltres i us fem una mica d'explicació, una mica que, bueno, el que hi vagi també ha d'estar una mica motivat, bastant motivat. S'ha de voler deixar de fumar, no hi ha cap cosa màgica com perquè automàticament un deixa, un ha d'estar conscienciat.
Conscienciat i
contactem nosaltres. I llavors a partir d'aquí li fem una mica d'explicació i, bueno, en principi es tira endavant si un ho vol i, bueno, sí, sí.
Expliquem una miqueta, Anna, doncs, el tractament, allò, sí, per fer-nos una idea de dir, uix, això és factible.
Sí, mira, com ja ha comentat la meva companya, l'Alba, és adreçar-se al CAP i demanar hora, doncs, per l'infermera. Llavors, es defineix un pla personalitzat, no serveix el mateix pla per tots els pacients. També, com ha dit ella, important estar motivat, però només la motivació no ens ajudarà a deixar de fumar. O sigui, és important tindre força de voluntat, però no només això, vull dir, és un tractament que engloba molts més factors, no? Llavors aquests factors, doncs, en principi, la primera visita consta, doncs, fem una miqueta a l'infermeria, una entrevista, i doncs veiem com quin és l'estat de salut previ del fumador, doncs si pateix algun tipus de malaltia com hipertensió, colesterol alt, diabetis, malalties del cor, aparell respiratori, depressió, ansietat i de més, el grau d'addicció a la nicotina, el nucli de convivència que té aquest fumador, si a casa seva hi ha gent que fuma, que no fuma, si el seu entorn social és de fumadors, no fumadors, si hi ha hagut intents previs per deixar-ho, perquè potser tots els fumadors alguna vegada han dit, pues mira, ho deixo, i quant temps ha passat des d'aquest últim intent, quin mètode es va utilitzar, i també analitzem una miqueta per què es va fracassar, no?, amb aquest intent, no?, quin van ser els motius que van fer que es tornés a fumar un altre cop. Un cop s'han recopilat totes aquestes dades, conjuntament amb el metge, es decideix el tractament més adient a seguir. Aquest tractament o bé pot ser amb substitutius de nicotina, com poden ser doncs, parxes, xiclets, comprimits, o bé amb fàrmacs, o bé la combinació de tots dos. Ja et dic, dependrà una miqueta doncs, de l'estat de salut que tingui el pacient. Vamos, englobaríem totes aquestes coses.
Quin percentatge d'èxit teniu més o menys? Més o menys, o no arribeu fins al final del procés? Perquè potser hi ha gent que a mig tractament diuen bé, doncs ja puc espavilar-me jo sol, no cal que vagi al CAP, perquè entenc que hi haurà com visites regulars.
Sí, home, pensa que un cop iniciat el tractament, nosaltres, les infermeres, fem un seguiment durant uns 6 mesos aproximadament, però que depèn molt de les particularitats de cada cas. Per exemple, el període de medicació sol durar entre 8 i 12 setmanes, que és el temps que es tarda en acabar amb la dependència física i deixar el cos net de nicotina. Clar, altra qüestió és la dependència psíquica, que això és una cosa molt més variable, no? Vull dir, aquí sí que doncs, anem fent el seguiment i sobretot anem donant consells doncs, per possibles recaigudes, els moments doncs, més difícils, doncs, com poden ser tema social, el sortir, el quedar amb amics... Vull dir, tot això és el seguiment que anem fent, que clar, ja et dic, és la variabilitat que dependrà, depèn d'un pacient o d'un altre, vull dir, és molt individualitzat.
Per tant, al final d'aquest procés, doncs, a vegades doncs, el podeu controlar, com a mínim us el poden notificar i d'altres no tant, però en principi, a veure, és factible, vull dir,
deixar de fumar és possible.
Fer un tractament i deixar de fumar. El perfil de gent que teniu, Alba, suposo que la gent jove potser és la més reticent, els més jovenets, anar fins aquí, fins al CAP, o com va?
Jo he tingut una mica variadet, també he portat algun noi de 17 anys que ho volia deixar i ho va deixar, o sigui que molt bé. I després també, és que és variadet, no et sabria dir, la majoria de gent, clar, ni homes ni dones, en general és que tothom, el que està motivat per venir, és un perfil bastant variat. Sí.
Jo estic d'acord amb l'Alba, vull dir, no tan sols podem dir que és gent gran o no, tenim gent jove també bastant motivada per el tema. Jo penso que a més anys d'addicció és més difícil, vamos, penso, els estudis demostren que a més anys d'addicció sempre és molt més difícil deixar-ho, vull dir que si podem abordar-ho doncs, des de menys, doncs, sempre serà més fàcil.
Doncs remenem una miqueta els estudis, el que s'està dient actualment. Per exemple, dèiem a l'inici del programa que les peticions d'ajuda per deixar de fumar han augmentat un 150% segons el Servei Telefònic d'Informació Sanitària. I també hem sabut que la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària adverteix que un tractament per deixar de fumar en 3 mesos costa el mateix que si et fumes un paquet al dia durant aquest mateix període. O sigui que aquells que tenien l'excusa de és que és molt car deixar de fumar segons en quins espais... Això ja ho dinamita de cop i penso que l'Alba que estava d'acord, no?
Sí,
que,
o sigui,
és una despesa que no ens adonem.
És cert. Sí, perquè és això, el que s'inverteix en tabac, bueno, és un tractament, aproximadament, compteu, sobre uns 200 euros al mes, aproximadament, i depèn del tractament que sigui, però que posats a comptar i el que ens estalviarem d'anar endavant en el moment que aconseguim deixar de fumar. És a dir, que l'excusa dels diners... Bueno, relativa, perquè clar, el tabac també és molt car i a més té moltes més conseqüències que, clar, és més beneficiós deixar de fumar, no?
Parlem de la joguina d'aquest mes, que és la cigarreta electrònica. Què n'opineu vosaltres com a expertes del que pot contribuir a aquest cilindre fictici?
Home, mira, nosaltres el que sabem és que totes les teràpies alternatives com l'hipnosi, l'acupuntura o aquestes famoses cigarretes electròniques, per al moment no hi ha evidències científiques de la seva eficàcia. És a dir, a més ha sortit en premsa que s'està estudiant potser si és un frau aquest tipus de cigarrets... Tot està en investigació, perquè es veu que hi ha alguns d'aquests cigarrets que sí que porten nicotina, llavors s'haurien de contemplar com a substitutius. és un tema que, clar, al sortir de tot això encara, encara no podem donar una informació allò certera, però que els estudis científics de moment no han demostrat eficàcia.
Alba.
Jo penso que si algú, clar, si un té dependència de la nicotina molt alta, el cigarret per si sol, clar, evidentment és difícil que ajudi a deixar de fumar perquè per si sol no és un substitutiu. Però si és la dependència aquesta psicològica que diem, o més social, de tenir alguna cosa a les mans, d'estar entretingut, bueno, en principi això treu vapor d'aire, bueno, tampoc, clar, tampoc se sap exactament si és perjudicial per la salut, però com a entreteniment, pues, bueno, si algú creu que li pot ajudar, ara que només amb això es pot deixar de fumar, és difícil si hi ha una dependència alta de la nicotina.
Diuen també els últims estudis que el tema de la vacuna va prosperant, o sigui, encara podríem trobar una vacuna sobre el tema del tabaquisme, almenys estem remenant una miqueta les últimes informacions.
Sí, clar, se sent parlar de tot, no? S'estan fent estudis cap a una vacuna, el que passa és que aquests estudis encara estan molt embolquers, podríem dir que és totalment un inici i potser, doncs, bueno, clar, les farmacèutiques també estan bastant interessades, perquè seria un producte que vamos, tindria el seu mercat, però de moment s'està treballant, vull dir, hi ha estudis, les farmacèutiques ja estan investigant amb això, però de moment no hi ha resultats, vull dir, tot es queda amb estudis.
Quedem-nos amb el que sí sabem que funciona, que és anar al CAP i parlar amb l'Alba o parlar amb l'Anna sobre com deixar de fumar d'una forma, doncs, especialitzada, personalitzada, i que de ben segur, amb un mínim d'interès i dosis de voluntat, a veure si de veritat vols, sobretot és això, no?, que de veritat un vulgui, perquè anar allà a escalfar la cadira, quan no vas molt convençut, suposo que
no,
tampoc és la millor manera d'afrontar un tractament d'aquestes característiques.
No. Bueno, a part de nosaltres, qualsevol de les infermeres que estem al CAP es pot ajudar, i és això, no?, que, a veure, es necessita una motivació personal, no?, de voler-ho deixar, no?
Sí, Anna, jo volia preguntar-te, per aquells que diguin, és que jo haver d'anar fins al CAP, fer un tractament, aquells que són reticents a processos, quins consells li donaríem per deixar-ho allò per si mateix, doncs a casa seva, doncs poc a poc, allò, aquelles quatre consells bàsics que diries, va, si no vols ficar-te amb metges pel mig, aquesta és la manera.
Home, jo, mira, això sí que aquí hi ha estudis científics que diuen que adreçar-se a un professional sanitari multiplica les possibilitats d'èxit. Vull dir que, per la nostra part, si mirem els estudis, aquests aconsellen que el professional sanitari té molt més... A veure, també hi ha gent que pot deixar-ho pel seu compte, però les possibilitats d'èxit són més baixes i és al voltant d'un 5%. Vull dir, un 5% dels casos poden deixar-ho només amb força de voluntat. Però la resta de casos necessiten... El Consell Sanitari multiplica aquestes possibilitats d'èxit.
Bé, com a mínim aquesta és la recomanació. Sí. Pots deixar-ho pel teu compte, sobretot adreçat a un metge, i si cas, si ho fem pel nostre compte i som d'aquests 5% minúscul que has posat,
que és possible, també.
És possible. Esperem que sí. Què fem? Deixem els cafès... segons quins hàbits socials de quedar amb els amics i tal, doncs intentem pensar-ho d'una altra manera. Dues cosetes, Alba.
Bueno, jo m'imagino que deu ser més al principi, quan un ha d'esquivar en certa manera algunes, doncs, bueno, algunes situacions que li portin, però si un s'ho fa pel seu compte, sense ajuda de cap fàrmac, i és conscient de que no vol fumar, és possiblement, és que a veure, És factible, clar que sí. És la força de voluntat, un no voler-ho i ja està, tampoc.
Escolta, acabem ja dient que la nova llei, doncs, també prohibeix fumar al voltant de les escoles i dels centres sanitaris. Aquí al CAP ens estem portant bé, allò de fumar al voltant del CAP Sant Cugat?
Sí, en principi, home, s'està respectant bastant la llei. No hem vist allò... casos... Bueno, no ens hi hem... No, tampoc no hem parat molt d'atenció.
No, i que abans potser hi havia 3 o 4 persones a fora, inclús dels mateixos que es venien a visitar i esperaven a fora, i ara no s'hi veuen, però tampoc era que n'hi haguessin 20 i ara no n'hi ha cap. Bueno... Es nota lleugerament que hi ha la nova llei.
Sí. I també la petició d'ajudes que esteu rebent.
Sí.
Doncs
sí,
també s'ha notat, com dèiem al principi, amb un 30-40% aproximadament. Anna Rosales, Alba Soldevila, infermeres del CAP Sant Cugat, moltíssimes gràcies. Estem convençuts que algú avui ha pres nota de tot el que heu dit. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.